Segon terme, em presento doncs, com a ciutadana des de fa 16 anys de Sant Cugat, però des de fa 30 com a propietària d'un establiment comercial. Com a ciutadana tenim uns drets i unes mancances i com a comercial també. El que passa que crec que en aquesta ocasió ens hem trobat que tant per un costat com per un altre tot és negatiu. Com a ciutadana i com a resident a Sant Cugat doncs m'he trobat amb un terreny totalment inhòspit i com a comerciant més. El tema de tenir el comerç a Sant Cugat fa que rebem informació que potser des de l'Ajuntament no s'han recollit i com a ciutadana tampoc. Penso que no s'ha fet un estudi del que s'havia de fer i que a més s'ha aprofitat el tema del Covid per implantar-lo perquè sí. Ens hem trobat amb el desconfinament amb tot un terrabastall que no sabíem d'on venia. Se'ns va escoltar l'Ajuntament, vam donar les nostres versions, se'ns va explicar que és una cosa que estava aprovada de feia molts anys, però ni se'ns ha informat, ni s'ha fet un recull de dades, ni s'ha fet cap estudi de les conseqüències que això podria tenir. I vist des de fora em dona la sensació de que bueno, ara es posa un carril bici, primer es posa per peatons, després es canvia el de peatons per de bicis, després es posen unes pilones, quan són vies molt transitades, perquè tenim molta gent a Sant Cugat, i bueno, són vies que hi passen ambulàncies, camions, autobusos, sense un plan B. Ara se'ns diu que, bueno, que miraran al setembre a veure què passa, i que prendran les mesures que tinguin que prendre, però penso que això s'hauria d'haver fet abans, no després. Quan s'implementa una cosa nova de les dimensions que s'ha implementat en un estat com en el que ens trobàvem, això tenia que portar repercussions sí o sí. Llavors ho trobo una barrabassada el que s'està fent. Penso que no dec ser l'única que rebo tota aquesta informació. Penso que no sóc l'única que la gent, amics, familiars, clients i gent del voltant, tothom se'ns queixa d'una cosa que pensen, bueno, però és que això, per què ho han fet? Pensant en què, si hi havia d'haver una anella perimetral que descongestionés de cotxes, tot això, aquesta anella no hi és. Llavors, no entenem res. Llavors, estic aquí per mostrar tota la meva disconformitat amb el que s'ha fet fins ara i, bueno, i preguntar o saber quins plans de futur teniu envers això.
Molt bé, senyora López, doncs ara la contestarà, contestarà el plan de futur i també matisarà unes de les afirmacions que ha fet que no són del tot precises i que crec que val la pena. El regidor, el senyor Gallardo, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Gràcies, Judit, primer pel to, vale, que ha utilitzat, ja els coneixíem d'alguna reunió. Primer de tot, estic obert, com sempre, a fer les reunions que faci falta. Si ens han de reunir amb la seva plataforma, ens reunirem. Això no vol dir que estiguem d'acord i que arribem d'alguna manera a posar-nos d'acord, però hem de buscar el màxim consens i intentar que, si vostès estan en contra del 99%, intentar que estiguin a favor del 30%. No aspiro a convèncer-los de que és la millor opció, però crec que és la meva tasca intentar-ho en aquest sentit. I primer de tot, que evidentment una prova pilot aquest és això, que es fa una prova pilot i has de veure què és el que funciona i el que no funciona. I per fer-ho és el que hem provat durant un moment d'emergència, que s'havia d'aplicar una sèrie de mesures extraordinàries, que vam aprofitar aquest Covid per fer-ho, això ho vam dir a la reunió, és evident, no ens amaguem, però creiem que l'objectiu final no és únicament fer aquesta anella verda per la bicicleta, sinó que l'anella verda forma part d'un conjunt més gran que és connectar el centre amb la resta de barris. Per tant, no és una cosa aïllada que volem fer com un caprici, sinó que és un projecte per ampliar tota la xarxa de bicis a tot el nostre municipi. I per tant, hi ha coses que hem anat modificant. Precisament, reunits amb vostès, hem anat modificant coses que ens demanaven, com per exemple, el carrer Francesc Moragues, ens demanaven que no hi havia zona de càrrega d'escàrrega, en aquest cas vam veure que tenia tota la raó, vam incorporar el tema de la càrrega i descàrrega. A la Rambla Ribatallada vam fer el mateix amb alguna de les botigues que tenien dificultats per fer la càrrega i descàrrega pel seu material, que era voluminós i tenia molt de pes. A la zona de 2 de maig també vam incorporar una altra zona de càrrega i descàrrega per també alguna de les botigues que hi havia allà al costat, que impedia que poguessin fer la seva feina correctament. Al carrer Bonaventura vam retirar les jardineres per facilitar que els camions també poguessin fer la càrrega i descàrrega. I pel que fa a les places d'aparcament, únicament vam treure 8 places de zona blava, que això creiem que no implica o no té un impacte en el comerç per a aquestes 8 places de pàrquing, per a que són les places de pàrquing. Per una altra banda, tot l'interior de l'Anella Verda té 3 pàrquings habilitats, a Can Quitèria, el de la plaça 4 Cantons i el de l'estació, amb moltes places de pàrquing. I una altra dada, des de que es va començar o es va aixecar el fet de que no poguessin, que s'utilitzés la zona blava a partir de la primera setmana de juny, ara ho dic de memòria, la rotació d'aquestes zones és del 50%, amb la qual cosa hi ha zones per aparcar en aquesta àrea, per tant hi ha una rotació que permet que la gent hi pugui estacionar. Hi haurà canvis? Sí. Hi haurà canvis perquè hem vist que hi ha coses que segurament la gent no està d'alguna manera habituada i per tant veiem que pot ser precipitat fer una aposta tan arriscada com la que vam fer al principi, com és el punt que sabíem concretament de Rambla Ribatallada, que és el punt més crític i ho sabíem quan vam fer aquesta aposta. Aquell tros es va fer precisament per facilitar el que era l'distanciament físic, perquè ja existia el carril Bici Aurera. Veiem que aquest punt pot ser conflictiu quan comenci les escoles i per tant abans que comenci les escoles no és que ho estem mirant, ho fem. El carril de Rambla Ribatallada, aquell tros que s'ha implantat, es retirarà abans que comenci les escoles, ja que això no impedeix el conjunt del que és l'Anella Verda. I l'únic punt que vostès podrien dir que s'ha fet algun canvi, perquè fins aquell moment els dos carrils, l'únic carril que existia a Francesc Moragues és el que existeix, no hi havia mai dos carrils, era l'aparcament, seria el tros que hi va des del Crustó fins a les obres de Rius i Taulets, que són 200-300 metres, que és l'únic tros que es treu un dels carrers de circulació, i la resta està completament igual d'abans. Jo soc de Sant Cugat també, de tota la vida, com diem, i el tema del trànsit no és per Anella Verda en aquest cas, sinó que sempre ha sigut un punt conflictiu en hores punta a les entrades de les escoles. Ens vam reunir també amb el Santa Isabel, no només amb els comerciants, amb vostès, sinó també amb la direcció i la FA de Santa Isabel, i també hem entablat converses amb ells per què és el que farem a partir de setembre. No m'allargo més, després tenim una moció de Ciutadans, no li vull donar més pistes al senyor Aldo, i per tant respondré més àmpliament al que m'estava demanant.
Sí, gràcies. Qualsevol cosa m'ho diu. Molt bé. Gràcies, senyor Gallardo. Senyora López, vol afegir alguna cosa?
No,
molt bé, doncs sí, un moment, senyora López, que sí, jo sí que volia afegir alguna coseta al que acaba de dir el senyor Gallardo. Quan vostè deia que tothom es queixa i això de les percepcions és com molt relatiu, i li diem nosaltres que després de portar un any a govern, doncs hi ha persones que diuen una cosa categòrica i al cap de 5 minuts et diuen exactament una altra persona al contrari, no? Per tant, hi ha moltíssimes persones que estan contentes, que fa molt de temps que demanaven que aquesta ciutat a poc a poc anés transitant cap a aquest canvi de mobilitat. En aquesta mobilitat on posa al centre les persones, els vianants, per tant també bicicletes, etc., però no el vehicle privat. No? Sant Cugat ha de fer allò que fan aquestes ciutats que ens envolten, ciutats europees, ciutats que ens hem admirat durant moltes vegades, on s'inverteix aquesta piràmide, on en el vèrtex fins ara hi havia els vianants i a la base els vehicles privats, i ho hem de fer al revés, perquè volem que sigui una ciutat amable, una ciutat on s'hi pugui caminar, on s'hi pugui passejar i on s'hi pugui comprar. Perquè jo he d'anar a comprar amb el cotxe davant de la porta, doncs ja no pot ser en una ciutat de 94.000 habitants, amb una artèria, no?, que és la mateixa, una artèria per creuar la ciutat, que és la mateixa que tenien quan aquesta ciutat en tenia 40. No? I per tant, doncs, totes aquestes raons, i que aquesta ciutat fa molt de temps que la seva gent doncs, considera que la mobilitat és el principal problema, any rere any, en els observatoris sociològics hi ha un consens amplíssim de que tenim un problema de mobilitat, doncs aquest govern, com ha explicat molt bé el regidor, doncs ens hem compromès a fer-hi alguna cosa, perquè quan hi ha un problema doncs has d'agafar el problema i intentar-lo resoldre. I si tot això hi afegim, doncs que han declarat l'emergència climàtica i que, per tant, si deixem de tenir tants vehicles privats al carrer, doncs respirem millor, que és un dels objectius que tenim totes les persones, doncs ens sembla que és la millor manera per tal doncs, d'anar caminant a poc a poc. No? Nosaltres demanem paciència. Les rutines costen molt de canviar, ens costa molt a tothom. Cada vegada que hem de canviar una rutina que he fet sempre, ens costa. Ens hem d'anar adaptant a la nova situació i, per tant, com deia el regidor, ho hem d'anar fent a poc a poc perquè tothom pugui anar canviant aquestes rutines d'una forma que no sigui abrupta, d'una forma que no els hi generi aquest malestar, que jo lamento moltíssim, però que estic convençuda que d'aquí un temps doncs, no voldríem haver tornat mai enrere, no? Com en el seu dia, quan es va violentitzar el carrer, no? El carrer Santiago Rusiñol a la plaça Octavià. Ens imaginem ara que passessin cotxes per allà i en el seu moment també la gent, moltes persones es van posar les mans al cap. No? Per tant, doncs, demanem aquesta paciència, estem convençuts i convençudes que és la millor opció per Sant Cugat i per la seva gent i per tant doncs, els animem a això, no? Aquesta mica de dosis de paciència i quedem a la seva disposició, com deia el regidor, i ho anirem treballant i ho anirem explicant també com sapiguem. Moltes gràcies, senyora López.
Un moment, sisplau. Ara sí que volia rebatre-li una cosa.
Senyora López, li he dit si volia la paraula, m'ha dit senyora López.
Vostè ha comentat que no es poden fer les coses de manera abrupta. Això no s'ha fet de manera abrupta. I que en una zona on les aceres fan més de 3 metres se'm digui que no hi ha mobilitat per peatons, és inadmissible. Res més a dir.
Senyora López, ha quedat clar la seva exposició. Moltíssimes gràcies.
700 firmes en un mes.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies i molts ànims. I tant. Gràcies, senyora López. Seguim amb la senyora Maria Glòria Selma, que ha fet una consulta, diu tributs, pagament i bonificació i taxes.
Ara, bona tarda.
Molt bé, senyora Selma, endavant.
Li passo la paraula a la senyora Mireia Sant Joan. Gràcies.
Val. De totes maneres, senyora Selma, si es pot acostar un moment, quan nosaltres demanem qui intervindrà, ens agradaria que, no? Quan diem algú, si no hi ha alguna raó molt especial, perquè tenim aquí la llista, jo crec que val la pena doncs, que tothom intervingui i hagi donat prèviament el seu nom.
Sí, però és que ella parla més bé que jo.
Ja, no, bé, això d'acord, no ho sé, jo això no ho sé, però en tot cas preferiríem que la propera vegada, doncs vostè quan arribi diu que parlarà una altra persona, cap problema, eh?
Vale,
molt
gràcies.
Bé, senyora Selma, moltes gràcies.
Hola, bona tarda, jo sóc Mireia Sant Juan, ja em coneixeu, sóc la portaveu de la plataforma del nou tribut metropolità Sant Cugat i només per començar no sabíem que hi hauria la intervenció del síndic de Greuges i ens ha anat molt bé perquè el que en el ple del mes de juny el senyor Soler va dir que no hi havia reclamacions i que es podien comptar amb els dits d'una mà, doncs ens ho acaben només de debatre ara mateix. És a dir, hi ha moltes reclamacions, hi ha reclamacions no només al síndic de Greuges, sinó que també hi ha reclamacions a l'oficina del Ciutadà de Sant Cugat, a l'oficina de l'AMB, més demandes que també s'han fet des de l'Associació de Veïns i Propietaris de Valldoret. Bé, també vull aclarir una coseta, i és que el dia 15 de juny, el dia del ple del mes passat, també se'ns va acusar i se'ns va dir que érem de forma que érem de Ciutadans. La plataforma és política, ho hem dit diverses vegades. El nostre únic objectiu és que volem que tinguin una retirada de tribut. La plataforma neix de la voluntat de la ciutadania de lluitar vers un tribut inequitatiu que no té en compte la capacitat econòmica de les diferents realitats que té la ciutat, com són els pensionistes, els discapacitats, les famílies monoparentals, les famílies vulnerables, les persones a l'atur, els llogaters, etc. I basat en valors catastrals molt diferents entre si. Mireu, des del dia 1 de gener del 2019, Sant Cugat ha hagut de començar a pagar el tribut metropolità. És cert que aquestes situacions hi van col·locar el govern en aquell moment del PDeCAT amb la senyora Conesa, al capdavant. Però també és cert que, i és un fet que s'obvia constantment, que el senyor Soler, que en aquell moment era l'únic regidor que tenia el PSC, formava part de dit govern. Amb la qual cosa, amb el tàndem Conesa-Soler, va ser el que va pactar amb l'MB l'entrada a la zona 1 el 2017. Sense valorar-la amb la ciutadania, les conseqüències que a dia d'avui tots i totes coneixem. Per tant, no només és Junts, sinó que també és el PSC qui va enganyar i qui va amagar i qui no va explicar tot el que estàvem fent a la ciutadania, trobant-nos amb un tribut sobre la taula. On està l'interès dels ciutadans i les ciutadanes? Segons les declaracions fetes per la senyora Ingla, la prioritat del govern a dia d'avui és, en paraules textuals, la reactivació econòmica i el suport social al patiment de tantes persones a la nostra ciutat. La prioritat són les polítiques públiques valentes que posen al centre de les persones. En paraules de la senyora Gibert, tinenta d'alcaldia de Drets Socials, entre d'altres, S'han de posar les persones al centre de les polítiques públiques i això significa fer polítiques de redistribució, estudiar per implantar la tarificació social i recuperar els serveis bàsics. La gent té problemes seriosos per arribar a finals de mes si se'ls exclou. Per tant, el govern hauria de posar les classes populars al centre del debat i l'Ajuntament com a vetlladora, hauria de garantir els drets socials i hauria de ser prioritari a d'altres polítiques que tenien planificades. Mireu, us donaré, l'altra vegada us vaig donar dades de la gent gran, que era un col·lectiu que implicava que estava, que tenia els problemes de la terrosa i de més. Avui vaig aportar un tema molt més impactant, que és el tema de l'atur i el tema de les perspectives econòmiques que té a dia d'avui aquesta ciutat, perquè també s'obvia. A Sant Cugat hi viuen 91.006 persones, dades de desembre de 2019, de les quals 40.051 estan en actiu, el que representa un 44%, juntament amb els 8.425 autònoms. A les autònoms sí que tinc les dades del juny del 2020, que representen el 9,26. Si ho juntem, sumen 53,26% de la ciutadania. Mireu, actualment a la ciutat tenim més de 10.000 ERTEs. A principis de maig eren 9.506. Són dades que no estan registrats, però sí que estan publicats si les aneu a buscar. El que representa que són, i a més, 3.442 persones a l'atur, el que representa un increment del 41% respecte a les dades del juny del 2019. És una pujada que mai s'ha vist a Sant Cugat. Doncs el mes més dur d'atur que es recorda a la ciutat va ser el gener del 2009 i l'increment va ser del 9,1 respecte a dades anteriors. Només a l'abril del 2020 l'increment ja era del 25,40% amb 3.188 aturats. Malauradament,
perdoni que la interrompi, però ja porta bastant més del temps que té. Hauria d'anar concretant la pregunta. Perquè si vol fer una pregunta, hauria d'anar-la concretant.
Senyora Caldera, nosaltres estàvem aquí, hem estat tot el ple.
No,
hem estat aquí en el ple escoltant-lo i s'ha estat llegint aquí per temes que eren d'urgència que s'han...
Senyora Sant Juan, li dic que per favor que faci la pregunta perquè ja està exaurint el temps, de fet ja l'ha exaurit. Que vagi concretant la pregunta, sisplau.
No, la pregunta no, és que en tinc unes quantes.
Val, doncs faci les preguntes. Faci les preguntes concretes i mirarem de respondre i el que no li puguem respondre avui ja li respondrem. Faci les preguntes concretes, sisplau.
Sapigueu que no estem d'acord en que ens retalleu en el temps, però si vaig directament a la pregunta directa,
això.
I després m'agradaria, com que us demanaré l'opinió de tots els partits del consistori, m'agradarà tenir la meva rèplica per poder-vos contestar un a un.
Un minut de rèplica tindrà, faci la pregunta que vol que li respinguem.
Si em permet jo la
llei. Sí.
Mireu, per tots els motius que ja sabeu i que l'alcaldessa no em deixa explicar, us demanem que utilitzeu els 4,2 milions dels 39,15 milions que teniu de romanent. Abans en teníeu 52, però com que el dia 24 del 7 en veu restar 12,85 per fer unes polítiques que haguéssiu pogut presentar en els pressupostos del 2020, que l'Ajuntament té de romanent i que, són diners que estan immobilitzats i que provenen de partides anteriors que no s'han utilitzat, amb la qual no us donarà cap d'alta
la pregunta, senyora Sant Juan, la pregunta
l'estic fent, si em permet.
Doncs, ara,
el que us demanem és que demanem que tots els grups metropolitans i tots els partits del consistori s'assumin a les nostres peticions d'això dels 4,2 milions i així ho presentin també en el Consell Metropolità d'Octubre del 2020, on es regularan les ordenances fiscals per a la suspensió del tribut metropolità per ser il·legal i anticonstitucional, donat que no respecta els principis fiscals de Generalitat i de respecte a la capacitat econòmica de la ciutadania. I volem que això ho traslladi la senyora Ingla a la propera reunió que tingui el mes de setembre amb els 18 alcaldes de la segona corona al setembre del 2020. Per tot el dit, volem saber el posicionament de tots els partits del consistori.
Doncs ara passarem la paraula a tots els partits. Només, senyora Sant Juan, dir-li que amb tots els respectes, sobretot pel company Pere Soler, que avui és aquí i la senyora Conesa no hi és, però la demanda de la zona 1 no és una demanda de la senyora Conesa i el senyor Soler, és una demanda de fans i panys d'anys i panys d'aquesta ciutat.
A la que fa, estaven els dos.
Senyora Sant Juan, és una demanda que fa molts anys que feia la ciutadania de Sant Cugat i per tant això ve de molt lluny i en aquest sentit...
Senyora Sant Juan,
Senyora Sant Juan, no té la paraula. Si parla sense paraula, no tindrà més dreta paraula. Molt bé, doncs anem a respondre la pregunta. Ha quedat clara, portaveus? Senyor Ciprián, vol començar vostè?
Sí, gràcies, senyora Cabrera, gràcies, senyora Sant Juan. Nosaltres, com bé sap vostè, estem a favor de tot el que vostès estan donant suport, que dèiem que ara no és el moment de carregar en un nou impost metropolità a la ciutadania, no és el moment, no era tampoc l'any passat, però tampoc és aquest, en ple Covid, Nosaltres li donarem suport, estem treballant ja a l'EMB perquè les resolucions de la proposta que vostès van fer a través de nosaltres en aquest ple no es tingui resposta. Espero que també els altres partits que estaven reunits, com els senyors de Junts per Sant Cugat i la CUP, també tinguin una resposta. Li donarem suport i, per suposat, no creiem que en cap dels moments la ciutadania tingui que fer front a una deuta de 4,2 milions que no s'ha consensuat amb la mateixa ciutadania i que podria directament a través dels pressupostos haver pagat. Nosaltres ho vam proposar en una de les esmenes dels pressupostos i a l'equip de govern, encapçalat per la senyora Mireia Inga, el Pere Soler i la senyora Núria Gebert, es la van treure. El proper octubre vindrà el nou rebut. Aquest any esperem amb una subvenció que no és de tot segur, però sembla ser que no faran res el resta dels partits d'aquest consistori perquè això acabi d'una manera satisfactòria per vostès i per tota la ciutadania. Gràcies.
Senyor Ciprián, per part de Junts per Sant Cugat. Senyor Brugaroles.
Bona tarda, senyora San Juan. Bé, jo crec que com és conegut de tothom, nosaltres sempre hem defensat que els serveis públics s'han de pagar, però s'ha de fer bé, eh? I sempre hem defensat des que es va venir, o sigui, des que es va conèixer el contingut i el redactat concret de l'ordenança metropolitana, del tribut metropolità, que era inherentment inequitatiu, i que un tribut inequitatiu el que s'ha de fer és fer-lo equitatiu o portar-lo als tribunals. I és el que vam fer en el seu moment, perquè bé, per intentar això, és convertir, diguem-ne, és dotar-nos tots plegats de bons mecanismes de finançament de serveis públics que entenem que són necessaris, eh? Com ara és la millora del transport públic i en aquest cas l'abaratiment de tot el paquet que va implicat aquí. I en aquesta línia jo crec que hem estat clars, hem estat fugint de la demagògia, és a dir que això, si es vol, no s'ha de pagar, creient que no és ajustat a la realitat, i per tant ens sumem a tots els esforços per millorar el que hi ha, no? I per tant per obrir en canal, si cal, un debat sobre el finançament de l'àrea metropolitana i sobre els serveis públics que aquesta administració comporta i sobre el que calgui, no? Sobre com és la participació i quina ha de ser d'aquest ajuntament en aquesta administració supralocal però supramunicipal. I aquest ha sigut el nostre paper, jo crec que és àmpliament conegut per tots els integrants de la plataforma i també dels partits representats en aquest consistori, i que tenim l'esperança de que, doncs, una mica entre tothom, aconseguim que com a mínim en part els efectes tan importantíssims que té aquesta ordenança es puguin corregir en el termini més breu possible, i aquesta és l'actuació que mirem de reflectir i raó per la qual també ens hem incorporat a la moció que vostès, plataforma, doncs, van presentar a través del grup municipal de Ciutadans en el darrer ple. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Brugaroles, moltes gràcies. Per part de la CUP, senyora Gibert.
Gràcies, alcaldessa. Bé, sobre aquesta temàtica vam tenir ocasió de discutir-ne just el mes passat, per tant, cap dels posicionaments que avui explicarem són novetat per ningú ni per vostès, que a més hem tingut ocasió de parlar-ne. Nosaltres ja saben que estem en la línia de treballar perquè aquest tribut sigui més redistributiu. També els hem explicat que nosaltres pensem que l'IBI, dins de les capacitats que tenim a nivell municipal, és dels impostos més redistributius que existeixen, malgrat que tenen casuístiques excepcionals que vostès ens van poder posar sobre la taula i nosaltres també les vam valorar, que nosaltres no creiem que pensem que és una trampa argumental el fet de que l'Ajuntament pagui un impost, perquè al final vol dir que que al final l'acaben pagant les mateixes persones, que són tots i totes, no? I per tant no veiem una solució possible ni plausible en aquest sentit, però sí que hi serem en l'àmbit de la millora i aconseguir, doncs, que l'àrea metropolitana de Barcelona com a entitat sigui el més transparent possible en el càlcul, ajudar en la millora, tenint en compte que el nostre grup no té representació de la metropolitana, i especialment, doncs, que aquestes accions que es deriven, tot i que no és un impost, com sempre s'encarrega el senyor Soler d'explicar que no és un impost, diguéssim, que sigui directe, sinó que va una bossa, que llavors sí que ens agradaria, doncs, participar, doncs, d'aquestes inversions que es fan arreu del territori, no només a Sant Cugat, perquè ens regeix un principi de solidaritat, i de fet entenem que el problema d'aquest impost no és precisament a Sant Cugat on té més afectació, sinó a altres municipis on ha causat, doncs, un desajust i un greuge per nosaltres més important, i en aquesta línia és la que ens movem. En el diàleg i en el treball conjunt crec que és interessant que ens puguem trobar, però en aquestes línies que nosaltres sempre insistim en remarcar. Gràcies.
Gràcies, senyora Gibert. Senyor Soler. En representació del PSC.
Sí, bueno, suposo que també com porto el doble barret mesclaré coses. D'entrada dir-los que home, sí, realment jo no li dic que no sigui una preocupació, però hi ha una dada, vostè ha dit moltes dades, n'hi ha una que també és frapant per nosaltres, que només hi ha hagut 7 reclamacions o demandes que han entrat en aquest Ajuntament i una és la d'ofici del síndic. I no ens consta que en el síndic hi hagin entrat demandes en aquest sentit. Almenys poden haver entrat, però no ens consten. Almenys a l'àrea d'economia i hisenda en aquest sentit. Jo crec que vostès parteixen d'alguns errors conceptuals. I aquí no els va col·locar ningú. Aquí hi ha un acord metropolità. Hi ha un acord metropolità en què els 36 municipis i els 100 consellers metropolitans, a excepció d'alguns, van aprovar l'entrada dels 18 municipis de la segona corona, podríem dir, a formar part del nou tribut metropolità que els primers 18 municipis ja estan pagant des de l'any 2005. Per tant, bueno, ja pot dir que si jo estava amb aquell govern d'aleshores, bueno, sí, i nosaltres sempre hem apostat pel tribut metropolità, potser per millorar la seva redistribució, com deia la senyora Gibert, però en aquest cas jo crec que hem de ser corresponsables amb tots els veïns. I jo crec que vostès tampoc no, aquest concepte que diuen, no calibren en la mesura de quina és la inversió que l'àrea metropolitana en fa en el seu territori. Com saben, jo vaig fer una descoberta pel territori, més de, bueno, podríem dir quasi una quinzena de reunions, amb entitats, a través dels consells de barri, amb associacions veïnals, amb col·lectius diversos, i que vaig anar explicant el contingut del rebut metropolità, ni la seva defensa ni la seva allonsa, sinó senzillament explicant el tribut com hem pogut sentir després abans en el síndic de Greuges. Més dades, som 94.000 habitants, 30.000 vivendes, aproximadament uns 10.000 contribuents menys entre locals comercials i empreses, per tant uns 40.000, 7 reclamacions. I el nivell de cobrament del tribut, segons ens ha facilitat l'àrea metropolitana, estem al voltant del 90%, un dels tributs que es paga amb més en aquest sentit. Miri, l'AMB ha anunciat que està estudiant alguns dels millorar o subvencionar alguna de les qüestions per efectes de la Covid, sobretot en el tema del teixit associatiu, comercial, perdó, i teixit productiu. A hores d'ara no tenim informació, suposo que estan treballant amb algun tipus de bases de subvencions i que se'ns presentarà, espero, el mes de setembre. Nosaltres estem en diàlegs amb ells i algunes de les peticions que els fèiem a començament d'any doncs han estat escoltades en aquest sentit, com d'altres municipis, també. I només dir-li una cosa, lamento que la seva plataforma hagi rebutjat una reunió prèvia per poder començar i iniciar la taula de diàleg que nosaltres teníem prevista iniciar-la ja. Certament, és que em sembla que vostès s'han confós el que és la taula de diàleg amb allò que es fa molt habitualment quan es posa en marxa un organisme, com ho és una taula de diàleg, una comissió informativa, un grup de treball, normalment es sol parlar amb aquella plataforma, amb aquella entitat que impulsa per acordar una mica les línies de joc i acordar el funcionament, calendari i tal. Aleshores és quan s'obre obertura, perquè clar, aquí hi ha una encomana del plenari municipal que és la posada en marxa de la taula de diàleg respecte al tribut metropolità. Nosaltres hem tingut aquesta voluntat, després de rebre els informes jurídics, que jo els vaig dir que estava esperant per poder convocar, i han rebutjat aquesta reunió prèvia. Malauradament, doncs ens sap greu, és demà, els havien convocat per demà, espero que s'ho repensin, i que demà o dimecres, ara no ho recordo, i que s'ho repensin i que puguem tenir aquesta trobada amb vostès. Perquè la trobada política amb la resta de grups municipals, amb la resta vol dir amb tots els grups municipals, els que estan al govern i els que estan a l'oposició, doncs la tindrem un cop tinguéssim fixat aquest funcionament. Vostès no volen? Doncs haurem de fer una proposta des del govern en la primera sessió de la convocatòria de la taula de diàleg. Però em temo molt que les dates que estem doncs ens haurem d'emplaçar al mes de setembre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler. Senyor Duc, per part d'Esquerra Republicana, endavant.
Sí, moltes gràcies. Jo seré molt breu. La postura d'Esquerra Republicana en realitat és la mateixa del govern i per tant el Pere és la persona que porta aquest tema i per tant subscrit bàsicament totes les paraules que he dit. En tot cas, recordar només tres punts. El primer seria que, això que dèiem, que el tribut és un tribut metropolità de 36 municipis, per tant és molt difícil plantejar-nos que nosaltres serem l'excepció dins de tot aquest àmbit metropolità. En tot cas, crec que amb el nou govern vam fer una bona gestió en el seu moment per tal d'aconseguir pagar el menys possible a canvi d'estar dins del grup del tribut metropolità i per tant tenir el màxim de prestacions aportant el mínim possible. Jo crec que això s'ha aconseguit i de fet una mostra és doncs, que molts municipis ens van venir a trucar a la porta preguntant-nos en el seu moment com ho havien fet per reduir aquest import i per tant doncs, crec que la feina s'ha fet ben feta i simplement doncs això, a partir d'aquí jo, bueno, això, la taula de diàleg, explicar-ho més, si cal fer més reunions doncs entenc que s'hauran de fer perquè tothom entengui bé en la situació que ens trobem, però entenem que és un impost que és favorable per la majoria de santcoatencs, sobretot les persones amb menys recursos. Ja està, gràcies.
Gràcies, senyor Duc. Certament, la notícia de que Sant Cugat tingués una situació que no estem a la zona 1, però equiparable a la zona 1 a nivell del cost dels bitllets del transport públic, sense cap mena de dubte, és una bona notícia i és una reivindicació, insisteixo, històrica que ve de molt temps enrere. I ara jo com a alcaldessa, perquè abans també m'interpel·lava la senyora Sant Juan directament, sempre hi he estat, sempre hi seré defensant els drets dels santcugatencs i santcugatenques també en el Consell Metropolità i per tant doncs, esperant també, com ara deia el tinent d'alcaldia, no? Aquestes millores, aquestes negociacions amb l'àrea metropolitana per acabar d'afinar, per acabar de polir, per tal de tot el que puguem aconseguir, doncs evidentment ho farem com fem amb qualsevol altre tema relacionat amb els santcugatencs i santcugatenques. Una cosa, senyora Sant Juan?
Puc contestar?
Sí, va. Té un minut per fer la rèplica.
Mira, punt número 1, no hem rebutjat cap reunió. L'únic que estàvem dient és que no volíem perdre el temps, perquè no entenem que si no venim a picar amb vidres, tardeu 43 dies a donar-nos una reunió per intentar, per parlar, en aquest cas, de posar d'una reunió en marxa. Val? Nosaltres tenim correu electrònic, si vol, el passo per aquí i ensenyo que nosaltres hem confirmat aquesta reunió, però que volíem que hi fossin tots els partits polítics i els vam posar tots en còpia. És més, en aquest correu que ens va enviar el senyor Soler, el qual alega que necessitàvem un informe jurídic, ell mateix en el seu correu exposa que aquest informe es pot demanar abans, durant o després, amb el qual no entenem per què hem d'esperar a després per poder tenir una reunió prèvia, amb el qual hem perdut 43 dies. 43 dies que, segons el senyor Soler va dir en el dia del ple del mes de juny, els rebuts s'havien estat aplaçats. No, senyor Soler, els rebuts no estan aplaçats. Els rebuts venen al mes d'octubre com van venir el d'octubre del 2019. No manipuli, sisplau. Després, lo del tema de l'oficina d'atenció al consumidor. Aquí han vingut 115 persones que nosaltres tinguem localitzades ara mateix, més tots els que han vingut pel seu compte, més tots els que hi ha a Barcelona. Tenim còpies de totes les instàncies presentades. Val? Sí, ja acabo. L'última cosa. Mireu, el dia 23 de juliol, és a dir, la setmana passada, en Consell Metropolità es van aprovar tarifes socials a tota la zona 1 de la corona 1 de la zona 1 de Barcelona, és a dir, tots els municipis com Badalona, Santa Coloma, tots els que Viladecans, Gavà, tots aquests municipis a través de fondos propis dels ajuntaments van aplicar unes tarifes que li diuen tarifa 60-64 anys, és a dir, que els ajuntaments pagaven unes bonificacions perquè aquests ciutadans es beneficiessin d'una... No em digueu que no, que està aprovat.
Ara Sant Juan, anem acabant.
Sí, jo acabo, però...
Doncs acabo.
Igual que... Només dues coses. Igual que els altres ajuntaments han bonificat aquestes tarifes, per què no mentrestant, mentre no recalculen el tribut, mentre no hi ha tarifes especials, tarificació social, per què l'Ajuntament no bonifica aquestes tarifes? I dos, hem demanat que del romanent, sisplau, que són diners de tots els ciutadans, pagueu aquest tribut metropolità. I no heu contestat. Gràcies.
Gràcies, senyora Sant Juan. Abans deia la senyora Gibert, aquesta moció és del ple anterior, estem en plena pandèmia i anem tan ràpid com podem, però es pot imaginar que l'esprit... Senyora Sant Juan no té la paraula. Senyora Sant Juan, no té la... Senyora Sant Juan, si no sap quan té la paraula i quan no, no la deixaríem intervenir. Senyora Sant Juan, insisteixo, això va ser en el ple anterior, en plena pandèmia de la Covid, per tant, Jo crec que és important el que li acaba de dir el senyor Soler, vinguin a aquesta reunió per poder preparar aquesta taula com ha de ser. Primer s'ha de preparar bé com la volem fer, com ha de funcionar. Per tant, doncs és important que vostès hi puguin ser i així seguim amb aquest compromís que vam agafar. Moltes gràcies, senyora San Juan. Seguim amb la intervenció que ens han demanat el senyor Martí Marín per part d'Aula de So i la senyora Gemma Navarra per part de Fusió. Pot ser, Martí, que ens hagueu demanat partir-vos a intervenció? Ah, i veig la Gemma aquí. D'acord, doncs endavant.
Bona tarda. Veig que resistiu. Les escoles de música Aula de So i Fusió, música i dansa, participaven avui en aquest torn de paraula per exposar i reivindicar la situació actual dels seus centres. El tancament forçat el passat 13 de març ens va obligar a obrir a tota velocitat una línia de treball online amb els alumnes, un esforç ingent que no ha evitat de cap manera una caiguda important de la nostra facturació amb el que paguem manteniments, consums, infraestructures, salaris i impostos. En el nostre cas, tancar els centres, com s'ha pogut fer també a centres de titularitat municipal, no ha estat mai una fórmula viable. Res ni ningú hagués fet sostenible els salaris dels nostres equips. Hem hagut, per tant, de trobar vies complementàries en cada cas, ERTOs parcials, crèdits, ajudes per a autònoms, per intentar compensar part d'aquesta pèrdua. Quan les administracions forcen tancaments, cal que preveguin i vetllin per les conseqüències econòmiques, laborals i socials que això comporta. Les famílies i els alumnes, que han pogut seguir d'alguna manera aquest esforç, han expressat de forma reiterada el seu agraïment. De nou, la música ha estat una gran eina per ajudar a superar aquest confinament i minvar l'afectació humana i social que ha comportat. Però els agraïments no paguen les factures ni les nòmines a final de mes. Hi ha, però, un compromís municipal per crear una xarxa d'escoles de música que, en part, es materialitza amb uns ajuts que ens permeten mantenir la nostra activitat de no lucrativa, cultural i de valor social inqüestionable. Aquest ajut es canalitza a través d'una convocatòria de subvencions per projectes socials, una fórmula que reiteradament hem demanat que es canviï, perquè any rere any destarota calendaris, plans d'habilitat econòmica, i cada cop es concreta una mica més tard. Cedeixo la paraula a la Gemma.
Sisplau.
Els nostres centres responen a les directrius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Com a tals, tenen la dinàmica escolar i els calendaris habituals dins d'ensenyament, totalment diferents del Departament de Cultura. Això significa que, a més de seguir el desenvolupament educatiu segons el decret de les escoles autoritzades per la Generalitat de Catalunya, també ens comporta un compromís de gestió administrativa i laboral amb tot el seu personal, amb una mitjana de 30 professionals que depenen de cada escola, cosa que diferencia totalment aquests centres respecte a la resta d'entitats culturals que opten a la mateixa convocatòria de subvenció municipal. És per això que fa 4 anys que sol·licitem un nou enfoc jurídic, que sabem sobradament que és possible, doncs vàrem costejar un estudi profund del tema amb professionals especialitzats en la licitació de gestió público-privada municipal. Aquesta reivindicació es tradueix actualment en una bona rebuda d'idees per part del Departament d'Educació del Consistori, però finalment sempre topem amb la lentitud i traves burocràtiques per avançar. És a dir, un any més no es canvia l'enfoc jurídic per rebre una millor manera l'ajut institucional. Alhora, els pressupostos mai s'aproven en un termini adequat per a gestionar correctament el calendari. Enguany, la situació encara és més delicada. Tal com sembla que ens comunica la regidoria, aquest agost serà inviable rebre el suport institucional. Situació que fa perillar la viabilitat dels nostres centres i fa perillar els sous dels nostres equips, generant una situació econòmica totalment desequilibrada per iniciar el nou curs. És sobradament coneguda la implicació i impacte d'Aula de So i Fusió a Sant Cugat des de fa quasi mig segle. Milers de santcugatencs s'han format en les nostres escoles, molts arribant a ser professionals a l'actualitat. Donem l'oportunitat d'exercir la docència a importants músics de Sant Cugat. Participem a importants esdeveniments de la ciutat. Hem internacionalitzat el nom de Sant Cugat amb els nostres concerts arreu del món. Cooperem amb moltes i moltes entitats santcugatenques. Cooperem també amb la dinamització del comerç i dels barris. Per tal, ens cal una resposta per part de tots els partits polítics davant d'una situació que cada cop és més insostenible. No n'hi ha prou amb bones paraules, agraïments, ens calen fets. Agrairia molt i volem saber quina és la posició dels diferents grups del consistori al respecte. Moltes gràcies.
Molt bé, senyora Navarra, moltes gràcies. Jo no sé als grups del consistori si estareu d'acord, si preferiu fer la resposta per escrit. Voleu intervenir ara? No, a mi m'és igual, eh? Sí, regidora, tu sí, però... Senyor Ciprián, vol fer una intervenció?
No, nosaltres preferiríem donar la resposta per escrit perquè
per això els hi deia.
No ens esperàvem aquesta
interpretació. Per això els hi deia, per això els hi he volgut dir, senyora Navarra, que li enviïn i en tot cas també, evidentment, poden trobar-se i parlar-ne el que sigui, només faltaria. Clar. Per part de Junts per Sant Cugat?
Bé, per part de Junts per Sant Cugat, evidentment, donar tot el suport a les escoles, reconèixer la seva funció des de l'àmbit privat de vocació pública, perquè d'ensenyament també de la música tants i tants ciutadans de la nostra ciutat i tantes oportunitats professionals, preocupats perquè a mes d'agost encara doncs, allò que ja teníem acordat i que ja ha de tenir una continuïtat doncs, no hagi estat efectiu i en aquest sentit doncs, com a oposició farem la fiscalització que calgui perquè això arribi el més aviat possible.
Molt bé, doncs ara sí, per part del govern li respon, o com a mínim tampoc no era una pregunta molt concreta, però en tot cas sí que ara intervindrà la regidora d'Educació, la senyora Pilar Gorina.
Bon vespre. Us conec de fa molts anys. He estat mare de les dues escoles. Us aprecio, conec la bona feina que feu, és indiscutible, el que heu dit és veritat. I com a consistori dic que per part nostra us veiem com a dues vessants, una com a escola i una altra com a entitat, i en les dues intentem donar la resposta que podem, que és cert que segurament cal fer un pas més. Treballem amb la línia de subvenció anual, que aquest any per la situació Covid va més endarrerida. Jo he parlat amb vosaltres llargament i us he explicat els motius, per tant, tenim diàleg, Vull dir, no és una situació que ara ens trobem perquè no hem parlat, sinó que entenc que voleu fer públic la vostra situació, però que la relació amb la regidoria hi és. I també hem anunciat una mesura Covid, que aquesta no l'heu anomenada, per les escoles Bressol i per les escoles de música que estan... reconegudes pel Departament d'Educació. I alhora hem començat aquest any la xarxa el que en diem la xarxa, tot just ja dic que ha començat i hem d'avançar per cercar complicitat entre les quatre escoles de músiques autoritzades de la ciutat, les dues municipals i les dues no municipals. Però dir-vos també que amb vosaltres comptem amb dues vessants, tant la d'escola de música com la d'entitat, i així ho reconeixem. Per tant, col·laborem amb aquestes dues parts. Que la situació que teniu la coneixem i és veritat que aquest any s'ha endarrerit una mica per al tema de la Covid i no hem pogut tirar-ho endavant. Però intentarem que no retardi més del compte. I gràcies per la feina que feu.
Molt bé, regidora, moltes gràcies. Molt breu en tot cas, perquè ho he estat ja...
No és només ara, ja fa anys que no arriba la subvenció quan més ho necessitem.
Sí, ho hem entès.
No és el Covid, és que juliol i agost no hi ha ingressos i és quan necessitem els diners. Jo tinc que parlar amb tot l'equip de l'escola de dir no cobrareu a l'agost, poseu-vos a la nostra situació.
Ha quedat clar, Gemma, que ho has explicat bé, que això és una cosa que ve de lluny, no només ara.
Vull agrair a la senyora Gorina la honestedat i transparència en reconèixer que certament anem tard. Crec que és important i per mi això és un punt principal per poder realment fer aquest diàleg. La veritat, però, la segona part d'aquesta resposta, tan sincera i honesta, és que, bé, és com l'agraïment de les famílies, no paga les factures a final de mes i això sí que ho han de pagar. Esperem que trobem una solució. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Martí. Gemma, gràcies per la vostra intervenció. Molt bé, i anem a la darrera pregunta d'aquesta audiència pública per part de la senyora Marta Vidal Romaní. Senyora Vidal, té... Senyora Vidal, tot bé?
Sí, sí, vinc de part de diferents col·lectius ecologistes.
Sí, 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 l'escolteu un moment, que així la sentirem millor, senyora Vidal, que és que amb la mascareta i tot costa entendre'ns.
Vale.
Molt bé, endavant.
Ara fa prop de 2 mesos, amb l'implementació de la prova pilot de l'Anella Verda a Sant Cugat, es va fer una aposta clara per a la mobilitat en bicicleta en detriment de l'automòbil. Però, com hem pogut veure en la primera intervenció, el malestar d'alguns actors de la ciutat és evident. Sobretot, l'Anella Verda està generant preocupació sobre el comerç local, que considera que la dificultat d'accés al centre en cotxe reduirà les vendes. Des de diferents col·lectius ecologistes de Sant Cugat ens fem un parell de preguntes. És l'Anella Verda la responsable de la vulnerabilitat del comerç local? Entenem que no, que això és producte del sistema en el que vivim, que deixa que les grans empreses, que per cert són les responsables del model de consum contaminant que tenim a dia d'avui, tinguin totes les facilitats per desplaçar els petits comerciants. Només cal mirar el carrer Santa Maria al llarg dels últims anys per adonar-se'n. També tenim clar que cal eliminar el cotxe com a vehicle privat a les ciutats per tal de tenir un futur. I també que les mesures que vagin en aquesta direcció haurien de ser més freqüents, més valentes i més ben plantejades per protegir el comerç local. Només així farem front a l'emergència climàtica. L'Anella Verda podria haver estat més ben plantejada? Segurament sí. Creiem que declarar l'emergència climàtica i impulsar mesures aïllades sense un projecte de transició ecosocial clar i pedagògic és un error que ens fa perdre recursos i sobretot un temps que no tenim. A nivell tècnic, és un fet que els carrils bici a Sant Cugat estan dispersats i desconnexos i que l'Anella Verda són 2 quilòmetres de carril bici que no serveixen per solucionar aquest problema. És urgent plantejar connexions amb la resta de nuclis urbans a Sant Cugat en els que els hi manca una alternativa real a la mobilitat en cotxe. Si bé l'Anella Verda és una evident aposta per la mobilitat sostenible, és igualment evident que s'ha fet de manera ràpida, en estat d'alarma, com a urbanisme tàctic, com a prova pilot i sense contemplar les necessitats dels petits comerciants. Ara ja tenim elements i una mínima perspectiva temporal per fer canvis i ampliacions per millorar-la. Els canvis que cal fer com a societat han d'afectar a qui més contamini i això passa per posar pals a les rodes dels grans comerços, no el comerç local. Per tant, demanem que es treballi per desplaçar els cotxes d'ús privat del centre de la ciutat a curt i a mitjà termini, ja que no és viable seguir-nos desplaçant com hem fet fins ara. Alhora, cal que s'escolti el petit comerç i el teixit associatiu, així com a tots aquells actors que garanteixen la continuïtat de la vida i de la nostra societat i no pas d'aquells que la condemnen. Des dels nostres col·lectius exigim i reclamem que es redacti un pla de transició imminentment en el qual es garanteixi el compliment de les demandes científiques en emissions i gasos contaminants, alhora que es garanteixi el benestar de la majoria de la ciutadania. Abans heu dit que els canvis els farem a poc, els canvis en la mobilitat. Doncs nosaltres creiem que no, que s'ha de fer ja i que s'ha de fer millor, que ens hi va la vida. Així, la pregunta que llancem avui és: pretén l'Ajuntament apostar per una mobilitat realment sostenible? Pretén l'Ajuntament fer front a l'emergència climàtica per tal de protegir a la ciutadania? Moltes gràcies.
Molt bé. Ara sí. Senyor Gallardo, moltes de les coses ja les ha respost abans, però...
Sí, gràcies per els aplaudiments. Broma.
Sí, sí.
Estic molt d'acord amb moltes coses que diu i agraeixo d'una manera un suport crític, però un suport en part amb les mesures que estem prenent en aquest govern. Som conscients que aquesta Anella Verda, com he dit abans, he explicat, potser em repeteixo perquè esteu presents, però com no hi era, ho torno a repetir. Hi ha aspectes que són millorables, hi ha aspectes que haurem de, que hem retocat i hem modificat, i l'objectiu, com deies, és ampliar aquesta Anella Verda. L'objectiu és connectar els barris i a mitjà termini tenim l'objectiu de connectar Vall d'Oreig i la Floresta a través del passeig de Vall d'Oreig, tenim l'objectiu de connectar amb Rubí i Paires a través de Rius i Taulet, els 2 punts que falten per connectar, i així com connectar també el Parc Central i Can Mates a través de Manel Farrés, que és el punt de desconnexió que faltaria per connectar. Per tant, l'anella verda no és, no és una cosa aïllada, és una cosa que connecta amb la resta de barris. Per tant, el concepte d'anella verda anirà desapareixent per realment connectar tots aquests punts que a dia d'avui no connecten, que tens molta raó, hi ha 60 punts a la ciutat de desconnexió que no fan cap carril bici a dia d'avui, tot i tenir molts carrils, sí, a tot efectiu, i per tant hem d'avançar cap a una mobilitat molt més sostenible. Hem d'invertir molt més i amb el tema del transport públic urbà, amb el tema de l'autobús, és un punt feble que tenim en aquesta ciutat i hem de millorar molt perquè realment la gent deixa el cotxe i per tant arribi a utilitzar la bicicleta i altres transports. Estem treballant, ja no només nosaltres sinó des de l'anterior govern, amb el tema de transport a demanda, i avui hem començat una prova pilota amb el transport a demanda amb transport compartit, també per avançar i donar més alternatives pel que fa a la mobilitat, i creiem que és bo buscar totes aquestes alternatives, treballar conjuntament amb una, repeteixo, amb una crítica constructiva com la que feu, que és necessària i la necessitem, i per tant estem oberts a escoltar totes aquelles propostes que vinguin d'associacions o grups com vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gallardo. Gràcies, senyora Vidal. Vol afegir alguna cosa?
Sí.
Ah, perdó. És sí, que no la veia bé. Sí, sí, tant.
No m'ha quedat gaire clar com la pregunta per protegir la ciutadania, també ens referim al comerç local. No m'ha quedat gaire clar com es conciliaran les dues, no, les dues línies de treball.
Local. Sí, ara? Sí. Per fer el comerç local hem portat a terme diferents mesures. Hem ampliat 29 zones de càrrega i descàrrega de tota la ciutat per potenciar que la gent, bueno, que els comerciants, puguin entregar les seves mercaderies a les zones residencials. I quan parlem de comerciants, volem comerciants locals, no les online. Per tant, crear zones de càrrega i descàrrega per ordenar la via, bueno, per ordenar els carrers, que no aparquin en doble fila, que no aparquin a sobre de la vorera, i per tant donar aquesta alternativa. També hem ampliat la zona plis-plas, que és la zona verda, de mitja hora, gratuïta a una hora, perquè realment puguin accedir i per tant, els clients puguin aparcar i puguin entrar a comprar. Per exemple, la zona de l'Avinguda Cerdanyola, amb tota la vianantització que provocava una certa reticència per part d'alguns comerciants, hem creat 11 places d'àrea comercial per facilitar la vida no només als comerciants, sinó també a la gent que hi va comprar. Per tant, estem fent moltes mesures, conjuntament amb la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica i comerç, per ajudar també al comerç. Per tant, creiem que aquesta anella verda no va en contra del comerç, sinó que el complementen. Hi ha dades que diuen que les zones on hi ha carril bici, el comerç augmenta fins un 40%. Per tant, crec que hem de canviar la manera de fer, hem de canviar hem de fer pedagogia perquè la gent canviï d'hàbits, i per tant veure que el cotxe no és un amic, en aquest cas, i hem de compartir l'espai públic, no només pel cotxe, sinó pels vianants i la bicicleta. Per tant, totalment d'acord en aquest sentit. Sí que és veritat que personalment, i suposo que, bueno, parlo per mi, ens agradaria anar més ràpid, com deies, a nivell de mobilitat, però a vegades no és tan fàcil com la voluntat de fer les coses ens agradaria. Per tant, coincideixo amb tu que es podria fer coses més ràpides, però a vegades fer les coses ràpides el que provoca és un rebuig que fa que tot això caigui. Per tant, hem d'anar en compte.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Gallardo. Gràcies, senyora Vidal. Moltes gràcies. Acaba aquí l'audiència pública. Sabeu que per temes de Covid només es fan preguntes, es atenem preguntes de persones que han fet, que l'han entrat per instància, per tant, de regular l'accés. 5 minuts i seguim amb el ple. Gràcies.
Thank you.